Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Aquest cop, des de Cugat Mèdia, hem volgut posar el focus en els veïns, concretament en els veïns de l'edifici declarat en ruïna econòmica de l'Avinguda Lluís Companys. Per a ells és un negoci, però per a mi, si he de pagar un lloguer de 1.000 euros, què menjo? El Jesús viu al tercer pis de l'edifici declarat en ruïna econòmica de l'Avinguda de Lluís Companys. El menjador de la que encara és casa seva i té una taula amb un munt de papers, tots relacionats amb el cas de la família de grans tenidors que volen fer fora de l'edifici les quatre famílies que encara hi queden per enderrocar-lo. Hi ha el burofax que la propietat va enviar als veïns informar-los que trencava els contractes de lloguer i que el 22 de gener començaria l'enderroc, així com la resolució de l'Ajuntament que declarava el bloc en ruïna econòmica, entre d'altres. El Jesús, que té 85 anys, viu sol i ha acceptat que si ha de marxar, ho farà. Tot i això, creu que es podrà arribar a un acord amb la família català, els propietaris, però que depèn d'ells. El ple de Sant Cugat ha acordat per unanimitat atorgar la medalla d'honor a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Es tracta d'una distinció que s'entrega a les associacions centenàries de la ciutat. En una sessió extraordinària que ha tingut lloc aquest dimarts, el consistori ha volgut reconèixer la trajectòria i el paper de la comissió a la ciutat durant més d'un segle i mig. L'empresa Grífols, amb seu a Sant Cugat, engega un estudi per detectar de forma precoç el Parkinson mitjançant mostres de plasma. Així ho anuncia la companyia farmacèutica després d'haver obtingut una subvenció de 21 milions de dòlars de la Fundació Michael G. Fox per a la investigació de la malaltia de Parkinson, que finançarà l'estudi. D'aquesta manera, l'empresa podrà analitzar mostres de plasma de les mateixes persones recollides en diversos moments, abraçant un període de fins a 10 anys. Això permetrà als investigadors veure com evolucionen diferents proteïnes amb el temps en persones amb Parkinson's i ajudar a establir un sistema d'alerta precoç d'aparició de la malaltia. Sant Cugat no apujarà aquest 2025 les tarifes dels autobusos urbans i mantindrà la reducció del 50% a les diferents modalitats de títols multiviatge. L'Ajuntament informa que aquesta mesura és possible perquè s'han acollit a la pròrroga dels descomptes al transport públic del govern espanyol. El consistori assumirà el 20% d'aquest cost fins al 30 de juny i a partir de l'1 de juliol i fins al 31 de desembre el 30%. L'Estat cobrirà els percentatges restants.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Segon programa d'aquest 2025 que ja hem encetat i que, malauradament, serà segurament l'any en què la Maroteca de la Ràdio acabi, entre cometes, perquè ja veurem un futur que mai se sap si la Maroteca de la Ràdio pot tornar, ni que sigui en petit format. I perquè torni a la Maroteca, o per continuar la Maroteca fins que diguem que ha acabat, tenim a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estem?
Molt bé, i ara estava pensant, Jordi, que el que podríem fer també és una Maroteca del futur. És a dir, sí, quan no estiguem emetent el programa, si ja comencem a tenir talls per fer alguna edició, doncs ja la podem deixar enregistrada. A saber quan s'emetrà, però és una idea, també.
Retorna al futur,
Escolta, exacte, com la peli.
Com la peli, retorna a la Maroteca. Doncs sí, sí, per què no? També podríem fer allò de jugar una mica a les endivinalles, no? Fem una Maroteca de quelcom que no ha passat i que pugui passar i veurem si passa.
Bé, de fet, és que si penses, nosaltres vam començar a enregistrar aquest programa i no va ser fins al cap de mig any que es van començar a emetre els capítols que vam enregistrar. És a dir, que és una mica aquest exercici. El que passa és que potser parlem d'una mica més de temps. Imagina't que gravem un programa el 2025 que no s'emetrà fins la temporada 28-29, per exemple.
Imagina't, no? Clar, potser en aquella època estem ja governats per la IA, vés a saber.
Aquesta és una altra, també, Aquest programa es podria fer amb IA, tal com l'estem fent?
Segurament. Segurament.
Però pensa que aquí no tenim cap guió i que és tot absolutament improvisat, eh?
Sí, això sí que és veritat. Però podria parlar jo amb la teva veu? Segur, això ja ho hem vist.
Sí, interactuar-hi i tant. Sí, 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 sí.
Imagina't, no? O sigui, hola, sóc l'Esteve Llop i sono igual que tu.
Sí, sí.
Sí, sono igual, però no ho faig tan bé com tu, això. I aquí hi ha la IA...
Bé, cada vegada està més perfeccionat això, fins i tot en vídeo. Pots parlar amb algú perfectament i que et vagi donant informació, tipus atenció al client, resolució de problemes, tutorials, no? Vull dir, aquí pots fer molta, molta cosa.
Déu-n'hi-do, presentadors virtuals, locutors virtuals, això és una mica, com deia el Gracet, el món s'acaba,
Sí, clar, nosaltres sempre hem de defensar, com és obvi, la professió del radiofonista, la del tècnic de so, la del programador, la persona que selecciona la música però per punxar-la, no pas perquè l'ordinador la posi de forma automàtica, sinó per posar-la ell mateix. Totes les opcions són vàlides en cert moment, però nosaltres volem posar en valor la feina que fan les persones, no la que poden fer les màquines després de que algú les hagi programat, que també té mèrit, una cosa no treu l'altra.
Però que al final jo crec que en un futur no molt llunyà, quasi immediat, et diria, prendrà valor l'etiqueta de fet per un humà, o atès per un humà.
Exacte, no pas al revés, fet per IA, sinó, ei, que això ho ha fet una persona amb dues manetes.
O si ens truques a nosaltres, a la companyia X, per exemple, no? Doncs t'atén un humà.
La qüestió és dir... el producte que t'estic oferint en aquests moments, o la solució que t'estic oferint en persona... té un cost elevat. Per tant, és una qüestió que has de posar a relleu i que aquella persona doncs, li posi tot el valor necessari per arribar a contractar. Exacte.
Clar, clar. Per justificar el seu cost com a treballador. Clar, clar. I la següent pregunta seria, i tot i així seràs capaç de distingir-ho?
Aquesta és una altra qüestió, però... clar, en el món presencial, si tu parles amb algun venedor, algun assessor, jo crec que és molt millor que no pas... que un configurador online, per exemple, et permeti comprar un producte. Que tot està bé, i que tot és complementari. Però penso que segons quin tipus de producte vagis a comprar, si parlem del món comercial, o si vols escoltar algú que t'està llegint notícies, que t'està fent una anàlisi sobre l'actualitat, per exemple, i una tertúlia on intervenen diferents persones, fixa't ja el que t'estic dient, un pas avançat. Una tertúlia... on diferents persones exposen els seus punts de vista que no tenen per què ser iguals. Jo dubto que la IA ara mateix pugui arribar a fer això, per exemple.
Ui, aquí segur que salta algun expert pensant, i tant, si ho fa.
Però fixa't que jo no t'estic dient una solució que et doni la IA per donar-te, per exemple, un discurs que hagis de llegir. Un intercanvi d'opinions entre diferents persones.
Es basaria en una recopilació infinita d'opinions i en generaria de noves. Déu-n'hi-do, no, si això és més gros i més gran del que ens pensem, I això ja ho tenim aquí, Pot fer moltes més coses del que ens pensem de l'IA, que, òbviament, està a l'abast nostre si pagues, perquè tots coneixem, aquest ChatGPT, val? Però la versió de pagament és al·lucinant. O sigui, és que parles amb una... sembla que estiguis parlant amb una persona. Una persona que et veu a través de la càmera del mòbil i ho pot opinar de com et queda alguna cosa, Jo he vist unes demos de posar-se un barret i la IA dir-te, ai, doncs que graciós estàs amb aquest barret, però amb aquesta veu, o sigui, no una veu robotitzada, no, rient.
Però, clar, siguem francs, no prefereixes que t'ho digui algú de la teva feina, per exemple? Escolta'm, et queda molt bé aquest jersei, per exemple.
Home, sí, clar, sí, sí. Però vull dir, ho posava de manifest en el sentit del que és capaç de fer. De fet, ja n'hi ha que s'han autoprogramat a si mateixes. Això va passar un cas. Autoprograma. En fi, ens estem anant de la Maroteca i això ja sembla... quin era aquell programa de... Més enllà del 2000.
Exacte.
Te'n recordes?
Sí, sí, amb en Ferrer Arpí, no?
Sí, Ferrer Arpí.
Malauradament desaparegut. Sí, sí.
Exactament, i sí, hem fet el salt a la televisió, però vaja.
Exacte.
Que estem fugint de Maroteca i això donaria per un altre tipus de programa.
Va, doncs no fugim d'estudi.
Que també ens agradaria fer, segur.
I anem, sí, això també ho podem deixar a la recambra. Anem al dia 8 de juny de l'any 2002. Anem a Catalunya Ràdio a escoltar Un tard de tardar amb Jordi Tardà.
Elton John a la pel·lícula Tribute, que s'estrenarà diumenge de la setmana vinent i en exclusiva només a la Fira del Disc de Reus, al cinema del seu Palau de Fires. És una pel·lícula en la qual Michael Douglas va introduint diferents amics que van ser de John Lennon, i aquests van fent versions de les seves cançons. El primer és Elton John, amb aquest Imagine, i la pel·lícula acaba amb el fill de John Lennon, el Sean Ono Lennon, també fent una versió d'una de les cançons del seu pare. Enmig d'aquesta pel·lícula, és una pel·lícula d'una hora i mitja de durada, podran veure, per exemple, els U2, que fan una versió del Help, o David Bowie, que fa una versió de Fame. Fame és una cançó que David Bowie va escriure a la ciutat de Nova York amb Carlos Alomar i el propi John Lennon. David Bowie, Fame. Fame per David Bowie. El podreu veure interpretant aquesta cançó que ell va escriure al costat de Carlos Alomar i de John Lennon a la pel·lícula A Tribute, una pel·lícula dedicada a John Lennon, presentada per Michael Douglas i que s'estrenarà diumenge de la setmana vinent a la 5a edició de la Fira del Disc de Col·leccionista de Reus, el seu Palau de Fires, un Palau de Fires que té, doncs, un formidable cinema i on la gent podrà veure, a part d'aquesta pel·lícula atribut a John Lennon, d'altres, com una del propi Lennon, l'Imagine, també Behind the Beat, que és una pel·lícula que només es va estrenar a Austràlia i que per primer cop es podrà veure, doncs, també a Europa, i finalment unes cintes de l'MTV Beatles Day, ja que Reus el pròxim dia 16 celebrarà el seu únic dia Beatles oficial de tot l'estat espanyol. Estàvem escoltant a Bowie des de la pel·lícula d'homenatge a tribut a John Lennon, un David Bowie que també té nou disc. És el primer disc en estudi de Bowie en 3 anys. El seu títol és Hidden, inclou peces com Cactus. Cactus és David Bowie des del seu nou disc que du per títol Hidden, que és el primer en estudi que ell fa en 3 anys. És un disc en el qual ell ha recuperat el seu antic productor i també músic Tony Visconti. Feia molts anys que Visconti i Bowie no treballaven junts. Ara tornen a fer-ho. Continuem disfrutant el seu nou disc Hidden. Sentim ara Sleep Away.
Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llo. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquí teníem el malauradament desaparegut Jordi Tardà en el seu Tarda Tardà, el dia 8 de juny de l'any 2002 a Catalunya Ràdio, parlant de les novetats discogràfiques del moment, com per exemple aquest Hidden, un disc fantàstic del David Bowie, que mira, jo, si tiro enrere en el temps, quan es va publicar aquest disc, jo l'estava venent en una botiga en la qual hi havia una secció de discos. Doncs, és a dir, que fixa't tu, jo aquest programa de ràdio no el vaig arribar a escoltar, del Jordi Tardà, el Tarda Tardà, però el nostre col·laborador Miquel Esteve el va enregistrar des de casa seva, des de Ripoll, i aquí s'explica una mica també per què de fons se sent aquesta ràdio mal sintonitzada. No sé si has sentit de fons
una miqueta,
aquest fregit miqueta, de la FM mal sintonitzada, que de vegades doncs, la podem captar encara avui dia.
Sí, doncs explicant una miqueta més d'això de Fame, el que segur que no estaves venent és el disc que contenia el single Fame.
Doncs també,
perquè el disc era
també,
Young Americas. Bé, que no l'estaves venint quan es va publicar, vull dir.
Correcte.
El disc i el senzill, concretament, va sortir el 25 de juliol del 75.
Sí.
O sigui que aquí encara no podia ser que l'estessis venent.
No, perquè encara no existia. O sigui,
exactament, per això ho dic.
Igual que tu. Molt bé, anem ara a la publicitat. Vinga, anem a una falca de Ràdio Sant Cugat que hi posava la veu jo mateix el mes de maig de l'any 2000.
Aquest diumenge, dia 21, a les 12 del migdia, ballada de sardanes a la plaça Octavià, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Organitza l'entitat sardanista de la ciutat, amb col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat. T'esperem, no hi faltis.
L'hemeroteca de la ràdio.
I ara, Jordi, proposo fer allò que fem de tant en tant, que és mirar-nos el melic nosaltres i veure com hem enregistrat el nostre programa, l'hemeroteca de la ràdio. Què et sembla?
Doncs vinga, ara no sé si riurem o plorarem, però vaja, sí.
Bé, anem a veure, agafem un tall de les gravacions dels primers programes de l'hemeroteca que van fer l'estiu del 2020 i al principi de 2021. Doncs anem a escoltar com sonàvem nosaltres mateixos a l'hemeroteca de la ràdio.
La llàstima, això, RAC1, eh?
Oh. Sí, realment hauria
sigut... Però et va decepcionar molt?
Em va decepcionar tal com vaig fer la prova. O sigui, vaig pensar... Però si jo no sé molt
com més... Tant com per voler deixar la ràdio, vull dir?
No, perquè va ser la gota que va fer passar-me, sí, saps? Perquè abans d'això vaig fer una prova... No, no vaig arribar ni a fer la prova. Va ser quan vaig anar a Ona Catalana, que era una emissora que arrencava en aquells moments, que va ser on l'Albert Malla va anar a parar aquí, i el primer programa que va sonar durant mesos era el seu, gravat en ordinador. No hi havia cap altre programa. I, de fet, quan jo vaig anar allà, estàvem en aquesta fase de proves, encara no havien començat la programació normal. I anava a fer la tècnica del Barça. I quan em van dir les condicions econòmiques, vaig pensar, però si guanyo pràcticament el mateix que estic guanyant ara, col·laborant en dues emissores municipals, saps?
Saps qui ho fa molt, això de la dona neteja? Com que ara, en el canvi de programes a RAC1, doncs sempre entra a netejar.
Sí.
Vale, ja em sembla es diu... La Milagros, bueno, d'aquests noms així de sud-americans, el programa que fa el... Saps, després dels Oscars ve el Vostè Primer, que el fa...
No l'he escoltat mai, sí, el Marc Giró.
Bueno, és una mica... Sí, el Marc Giró, és una mica desmadre, no?, el programa. Ah, sí? I aleshores, tal com és ell, no?, que és una mica boja, no?, tot ell, no?, però, bueno, està bé, és entretingut. I sempre fa parlar a la dona, no?, passa, que ens ve netejar, no?, i se sent allò, hola, què tal, com estan, no?, la dona la fa parlar...
Sempre. Però és la de veritat, eh?, o sigui, no és
sí,
cap...
Sí, sí, és la dona feina, és la de debò, sí. I sempre la fa parlar per antena, sí. Tu no has vist mai el... Hi ha una actriu que és la Judit... que surt del Polònia, que és la que fa la Vane en el... Saps la Vane?
Sí,
en el programa del...
Sí.
Po, yo soy peluquera i tal, no? Saps aquest personatge?
Sí, molt bona.
L'actriu és la mateixa... Tu no has vist mai l'Està passant? No l'has vist mai, no? Amb el Toni Soler? Abans del té.
Alguna vegada, sí.
Que va sortir amb el Jair. Hi ha un personatge d'una dona que és superindependentista, que és la típica senyora així envoltada amb la bandera. Diu, hola, sóc Maria Teresa, no sé què, tram de la Via Catalana 525, sempre es presenta amb això, no? Amb quin tram de la Via Catalana. Doncs pues el fa ella mateixa, aquest personatge. I vaig fer una entrevista a l'Antoni Bassas, que m'agrada molt les que fa Bas, les Beca, aquestes que fa el diari ara, que les grava, que les penja a YouTube, amb aquesta actriu. Fa molt presentar-se sempre amb el nom, cognoms i el tram de la Via Catalana que ocupaves.
Que bo.
Sí, és un profecí.
Que em van posar un gall.
Sí, ho vaig sentir.
Vale, això és Flash.
I van trucar a Flash i va contestar la dona.
Bueno, no sé si el va agafar ella o li van passar o alguna cosa així. Clar, com que el Xavi Portillo estava allà, doncs va donar bastant de peu per fer això.
Ah, vale.
Vale, doncs espera que enganxo jo, eh? I et dono pas per acomiadar, vale? Hola.
Tens una galeta d'alien, si
vale,
vols.
Vale, gràcies.
Una i les ardilles per
vale,
la mama.
Deixa'm un minut, és que ja acabem. Tanca la porta, sisplau, Júlia. Vale, doncs separador i ara jo parlo del Jan Badosa, vale?
No sé qui és.
Sí, per això ja xerro jo. Vale, aquí ara farem... són 5 minuts. Vale, doncs torno del tall, segueixo xerrant, vale?
Des de Ràdio Latina, en directe des del polígono Can Jardí.
És la pera, tu.
Bueno, clar, perquè l'Òscar encara és... Bueno, potser no hi viu, però l'Andreu és a Terrassa.
Ah, sí?
Jo crec que sí, perquè moltes vegades fan menció de Terrassa, eh?
No es pot ser, pot ser. Bueno, si anava a Mata de Pere, ara sí, està clar.
Sí. Tu et sona haver posat Marta Romagosa en algun tall?
Ara mateix no.
No? D'aquests últims?
Per què?
No, perquè precisament la Marta Romagosa va estar fent la ràdio cap per avall en els micròfons de RAC1 amb
bueno,
el
Clap. Saps que és la dona del Clapés?
Ah, és la seva dona?
Sí.
Que bondera.
Els dos estaven a Catalunya Ràdio i va arribar un punt que el Clapés se'n va anar a l'altra banda, però... Sí.
Ah, és la seva dona. Si no hi havia qui... Pues van estar fent el programa junts. Vale, no sé, a l'inici jo crec que he fet servir molts pronoms, però crec que ha quedat bé. Crec que ho he dit bé. Bueno. Comencem amb un de... Comencem ja directament amb un d'aquests talls, sense ho he dit bé.
Vale. Doncs vinga, anem a la següent. Aquí vindrà un separador. Vale. I el Joan també és llicenciat en psicologia. Què tal? Peixos? Ai, espera't un moment. Tenim visites, tenim visites.
Sí, tenim visites.
Vale, si t'estàs aquí, callarem, vale? Sense respirar. No, Joan, és que fa soroll. Tens moquets, deus tenir, i fa soroll.
La Vane diu bon dia, Esteve.
Bon dia, bon dia. Bon dia. Què tal? A veure, Joan, com ho fem?
Passen 3 minuts de les 11 de la nit.
Vale.
Passen 3 minuts de les 11 de la nit. És que era a més, la Falca se sent per allà uns esbofecs que era molt una mica... És una mica porno.
Una mica.
Entre la veu de la Sílvia, que ja té aquesta veu.
Sí.
Sí, i tant que sí. És que queda molt curt.
Ja no sé què dir. Vale.
Clar, fer una condició perfecta. I jo, efectivament.
Vale, espera.
Vale, que dic que tota aquesta estona el micro el tenia obert, jo?
Sí.
Clar, és que jo aquí sento fons, la van invocant-se de lluny.
Tu pensa que si jo estic parlant i m'ha semblat sentir alguna cosa, però no sabia si era meu o era teu. Però bueno,
no, per això també m'agrada jo anar-lo controlant, però bueno.
Però si tu em fas així, o no sé,
ja,
em fas així, jo et tallo.
Jo, en principi, a veure, posant-lo sempre a les 12 i clavant sempre el guany perquè el claves, doncs, bueno, va, ho faig.
Però em pots fer així, si vols, eh? Així no, perquè voldria dir que algú falla, però si em fas així, jo et baixo...
I quan fa... Exactament, posar cartells, treu micro...
No, em fas així.
No, és que no et veig la mà.
Aquí no la veus?
Fora de plano.
Ah, ja ho veig.
Entre... Estàs tallat i...
Així, no, ara. Fas així, vale?
Ah, vale, ara sí que veig... Vale.
Abans saps què em passava amb tu també? Que estaves acostant molt la mà així i anaves parlant amb la mà així no et veia tu.
Sí, és veritat.
Llavors,
perquè, hola, què tal?
Sí, però és que m'ha passat perquè et tapaves la cara totalment.
Sí, perquè a més quan parlo gesticulo i em costa quedar-me quiet.
Vale.
Tinc que posar cartells.
Venim de tall i xerres tu això de RAC1.
Vens de tall, però sí, quin tall has posat? El de... Has parlat de Marta Bosch?
Inici d'emissió.
Has posat l'inici d'emissió i després explico el de sota, eh?
Sí.
Val. Venim de tall, no de separador, de tall.
No, tall.
Val. Continuem a la Maroteca de la Ràdio i continuem amb Ragtime de Catalunya Ràdio, i en aquest cas amb Sílvia Tarragona.
No, Catalunya Ràdio no. No.
Ai, no, RAC en sí. Perdó. Ràdio, en aquest cas, Ràdio Teletaxi. Sí,
vale.
De la nostra ciutat. Vale, espera't. Postarà això, eh? Hòstia, és que no sé com d'encar-ho. Continuem parlant de RAC1 i us direm
que... Faig el primer paràgraf jo i tu fas el segon, d'acord? Vale?
Sí.
Vinga, vinc jo del separador i et dono pas perquè parlis del Basté un moment.
Del món de RAC1 al Basté,
sí?
Bueno, espera, jo no t'explicaré molt, del Basté així d'entrada.
Bueno, doncs ho fem al revés. Em dones
que l'escolto jo.
Em dones pas tu a mi, ja explico jo, si vols.
Sí.
I després et dono pas a tu amb conversa parlant.
Només
de
et dic que m'ho vaig creure una vegada i sempre ho he dit, eh? Només he vist una vegada en directe. A Torredembarra.
Ah, doncs comenta,
durant l'accident... No, no, calla, que va ser durant el descarregament d'uns trens, que va haver-hi algun mort.
Què? I el vas trobar amb ell allà?
A veure, sí. Però si home, així...
Explica-ho.
No ho explicaré per ràdio, és igual. Jo he trobat gent molt rara, gent en llocs raros, eh? Saps que em vaig trobar el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, sol, en el llac d'Aigües Tortes?
Caram.
De Sant Maurici? Allò que estàs sentat amb una pedra mirant el paisatge i veus l'Ernest Benach venir de cara.
Okay.
En fi, sí, això m'ha passat també. Sí, i això va fer doncs, que es convertís en... Sí, és que no sé què dir. Bueno, tu és que has segat així a la nostra ciutat. Sí, un fet molt curiós. Bueno, és que no sé què dir.
Bueno, doncs no dic res, però ja segueixo jo.
M'ofegava parlant, però bueno.
Vols tornar?
Bueno, hi ha unes... Intento vocalitzar, hi ha alguna paraula que no l'he vocalitzat del tot, però vaja.
Has dit també la dictadura, no sé com ho has dit, però no ho has...
No ho he dit bé?
Vale, doncs ja està, finito.
Vinga, ara sí que ja ens acostem al final de la Maroteca de la Ràdio i, com us deia, doncs ens acomiadem amb Nocturns de Matadepera Ràdio,
no.
Un espai de...
No, perquè no ho deies.
No. Anem arribant ja al final de la Maroteca de la Ràdio d'avui. I amb això, Esteve, doncs, ens acostem al final.
Vale, doncs ja està.
Que et deixo, sí.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Hey, 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 hey.
La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Aquí teníem aquesta compilació de talls de les primeres gravacions de la Maroteca de la Ràdio, quan fèiem Jordi, un sistema molt diferent de gravació, i si recordes, era la primera vegada en prop de 20 anys que tu i jo gravàvem ràdio, estàvem encara confinats, al principi sobretot, però després també, perquè hi havia aquell confinament per zones, i per tant tu i jo no ens podíem trobar, era impossible. I per tant l'única forma viable que teníem d'enregistrar un programa doncs era connectar-nos per internet, per videoconferència ens anàvem més o menys sincronitzant, però vam utilitzar al principi un estil de gravació molt diferent del d'ara, en el que intentem fer un programa com si fos en directe, que de fet ja l'hem fet exactament en un estudi de ràdio com si estiguessin sortint a l'aire però sense sortir, perquè l'enregistrem per ser més després, però el que fem és exactament el mateix que faríem en un estudi de ràdio en viu, és a dir, esperar que s'acabi el tall, posar una falca, sincronitzar-nos entre talls per saber com continuarà la nostra conversa i poc més, la resta és tot en directe, no?
Doncs sí, Déu-n'hi-do, tot això. Clar, està molt bé perquè jo anava a escoltar amb algunes coses i deia, mare de Déu, mare de Déu. Sobretot aquella quan he dit, no, això no ho diré mai per la ràdio. Bé, no, ja no ha fet falta.
Ja ha sortit.
Ja ha sortit, clar, és que, a veure, això compta. No, compta. Perquè, clar, vas dir alguna cosa que he fet servir, però, clar, imagina't, he fet servir la paraula una mica porno per això de la Sílvia Mara. Home, això entra a petit comitè, però amb tots sense faltar respecte, home. No, home, però ja ens enteníem, vull dir, és aquesta veu sensual que sempre diu la Sílvia. Bueno, bé, de tot, està bé. M'agrada molt quan jo dic una cosa i diu, no, vinga.
No m'agrada, tornem-hi.
No m'agrada. Home, és molt divertit, no? Al final són persones, no? Aquí es veu la part més humana, no?, de la gent, no?, quan estem fent, doncs, fora de micròfon, no?
Mira, és la part humana del que podria ser una IA inventada, diguem,
Del que podria ser una IA inventada.
Oi que sí?
Sí, jo crec que a mi una IA no... Massa complicat.
Massa feina.
Per mi, sí. O sigui, no, per la IA, vull dir, sí. Per fer de mi.
Ah, val, o sigui que seria difícil suplir-te.
És complicat, sí, jo soc complex.
Doncs recordem que al principi el que fèiem era... No en posem els talls, sinó que gravem les veus en les que nosaltres conversem i després ja ho muntarem. I, és clar, això permet buscar la presa exacta perfecta, però queda un programa molt més fred, que, a més, si no has escoltat el tall sencer, doncs tampoc en pots fer massa referència, no?, en el moment que després vols explicar què és el que hem escoltat o el que escoltarem, i, per tant, era una mica estrany tot plegat. Jo t'havia d'explicar què hi havia al tall, perquè jo sí que l'havia escoltat en la majoria de casos, però, és clar, era una feinada. És a dir, que potser estàvem el doble de temps que ara per enregistrar un programa, no?
Clar, totalment. A veure, sí que el fet de que sigui gravat ens permet fer alguna correcció, però sense abusar-ne, perquè aleshores, com bé dius, perdria la seva frescor, no? I la gràcia és, doncs, que el programa, tot i ser gravat, es faci d'una manera quasi com si fos directe.
Exactament.
Que, de fet, ja n'hem fet, de directes a la Maroteca.
Sí, sí, el que dèiem, ja ho hem fet cara al públic, també en un estudi de ràdio gravant-ho, però en un estudi, per tant, havíem d'anar per feina, no? És a dir, que ho fèiem com si fos en directe. Bé, doncs ara, què et sembla parlar d'un programa de ràdio que parlava de ràdio? Ja l'hem punxat en altres ocasions, fragments del programa La vida en ràdio, que s'emetia a Ràdio Rubí fa cosa d'uns 10 anys. I en aquest cas anem a un capítol en el qual es parlava d'Àngel Álvarez, un històric de la ràdio espanyola, i també de l'emissora Ràdio Luxemburg. Anem al dia 19 de juny de l'any 2015 a Ràdio Rubí. I aquesta, per cert, és la sintonia, per començar, d'aquest programa.
Transmite Radio Rubí.
A continuación les ofrecemos
La vida en radio.
Un programa dirigido y presentado por
Genar Escolar
y Luis Alarcón.
La 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 la
Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Lló.
Y ahora vamos a dar un giro radical.
Sí.
Vamos a seguir presentando música, pero algo muy distinto.
Sí. Es, ahora vamos a la música pop, que llamábamos, ¿no?, de alguna forma. Y que, bueno, en los años 60 hubo un señor que era piloto, no era locutor. Lo que ocurre es que, bueno, luego hizo funciones. Entonces este hombre iba... pues a menudo iba, hacía viajes a Estados Unidos como piloto y se traía discos de allí en los años 60, y claro, aquí ni habían llegado ni se les esperaba, ¿no? Y bueno, pues él los presentaba en un programa que se llamaba Caravana.
Digamos que estuvo en los 60 y después reapareció al cabo, sí, de mucho tiempo en el M80 Radio, que antes era Radio 80, Serie, sí, Oro.
Apareció con el vuelo 605.
Sí, empezó en Radio Nacional, si no me equivoco.
Sí, y aquí vamos a oír un pequeño montaje que se hizo desde un programa, ya digo, de principios de los 60, de la emisora La Voz de Madrid.
Bueno, pues ya habéis escuchado cuál era la forma de presentar de este buen señor, de Ángel Álvarez.
Exacto.
Creó escuela, hubo después seguidores,
sí,
otros presentadores de música que lo hicieron así, más, sí, o menos, pero él fue el precursor.
Efectivamente. Y después... una de las emisoras curiosamente extranjeras que tuvo más influencia, especialmente aquí en Cataluña, pues fue Radio Luxemburgo.
Sí, esto yo creo que se merece explicarlo bien, Genaro.
Sí, explícalo porque un poquito, es que... porque...
No, de verdad, es que la cosa tuvo su miga.
Sí.
Aquí no se podía escuchar música que viniera de fuera, demasiado en aquellos tiempos. Solo había algunos programas que luego se fueron creando que traían música de importación y bueno, con discos que después, si nos da tiempo, escucharemos algo que es muy curioso, que nos habla de un disco que la próxima semana se edita en España.
Efectivamente, sí.
Y estamos hablando de nada más y nada menos que de John Lennon, ya lo veréis.
Sí.
Pero bueno, ¿qué sucede? Pues que Radio Luxemburg era una emisora que se pillaba bastante bien por la noche y que daba la posibilidad no solamente a los oyentes, que tuvo muchos aquí en Barcelona, muchos, mucha gente joven que la escuchaba, no solamente daba la posibilidad al oyente de escucharla, sino que además fue creando una manera de hacer radio aquí.
Sí, una forma de presentarse.
Una forma de presentar inducida por la forma de presentar de Radio Luxemburgo. De Radio Luxemburg, vamos a decirlo bien.
Sí. Y además era un tipo, bueno, es un programa que se emitía en inglés. Con lo cual,
claro,
lo que hemos hecho es reducirlo a 2 minutos para que se vea un poco la forma como posteriormente, ya en los años 70, se llegaría a presentar la música pop.
Y claro que se emitía en inglés, con razón o sin razón, era Radio Luxemburg.
This is your station of the stars, Radio Luxemburg. Well, come on in for a midnight spin. It's midnight with Matthew for a high time in pie time. Top 20 on the air from Radio Luxembourg with your DJ BA. Barry Aldous at the microphone. The program brought to you by Fry's, the makers of Golden Crispy Crunchy, and the makers of Sun Silk Shampoo. Number 11. And it's straight in for this Donovan disc, Catch the Wind.
In the chilly uncertainty.
Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. Now, what's the time?
It's Tuesday night, 9:50. Time for the best in pops from the Philips Group. And it's time to meet your DJ for this evening, Keith Fordyce.
I'm going to blush in a big way in a moment because the nice day, I fear, is going to give away our little secret.
On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg.
Right, let's raise our glasses now to the gentleman who made number one in the American charts, vintage performer Dean Martin with...
Everybody.
success over here too, with Everybody Loves Somebody.
Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. Now, what's the time?
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Doncs aquí teníem La Vida en Ràdio a Ràdio Rubí en aquesta emissió del 19 de juny de l'any 2015 i gràcies a haver recuperat aquest tall doncs hem pogut escoltar, que no ho havíem fet mai aquí a la Maroteca de la Ràdio encara mai, Jordi, un tall de Ràdio Luxemburg, que és una emissora que va emetre en una mitjana des de l'any 1933 fins a l'any 1992 i que formava part de la companyia luxemburguesa de radiodifusió. Jo no recordo haver-la escoltat, sincerament, perquè jo he sigut molt poc oient d'una mitjana, he sigut més aviat de freqüència modulada, per no dir del tot, però sí que és cert que hem de reconèixer la gran influència que va tenir aquesta emissora a casa nostra i, com deien els companys de Ràdio Rubí, doncs aquest estil de locució, tot i que sigui en anglès, has vist perfectament, no?, la manera d'acompassar la presentació d'una cançó amb el seu ritme, cosa que ens pot recordar, per exemple, la manera de fer de l'Albert Malla amb la música, o doncs, aquesta energia a l'hora de transmetre el missatge a la ràdio. No, no sé si penses el mateix que jo.
Sí, totalment, totalment. Molt curiós de poder escoltar aquesta emissora des d'aquí. No? Això és la màgia de les ones, no?, arsianes, aquests rebots, no?, suposen a l'atmosfera perquè arribin aquí.
Bé, és una mitjana, eh? Pensa que això era clar, un tema de potència. És a dir, si tu emeties amb molta potència, això arribava sí. A molts llocs, perquè fixa't, Luxemburg està a la part, diguem, nord-est de França, i, per tant, sí que és veritat que costava una mica de sintonitzar, però sobretot a la nit que hi ha menys interferències, des de Barcelona es podia escoltar perfectament Ràdio Luxemburg.
Hi havia de passar els Pirineus. No, per això, meravelles d'això. Sí, aquí no hi ha rebot, eh? Això són les altres freqüències, no?, les que rebotaven a l'atmosfera, però en aquest cas entenc que és una línia imaginària, no?, una línia directa de la ona.
Sí, la FM, és a dir, tu has de veure l'antena, entre cometes, per poder escoltar la FM correctament. A la que comença a haver-hi alguna diferència d'alçada, alguna muntanya que et talla, ja no arriba la senyal. En canvi, l'ona mitjana no. Deu rebotar d'alguna forma que fa que sigui més fàcil de sintonitzar, amb una qualitat de so molt diferent, però al final la pots escoltar des de molts quilòmetres, i això és sorprenent, no?
Sí, sí. També sorprenent la sintonia, de la primera que ens has posat.
Sí, la d'aquest programa, La Vida en Ràdio, que era molt curiós, no?, perquè feia aquesta...
Molt sorollosa.
Bé, era aquesta escenografia de com s'escoltava la ràdio al nostre país fa unes quantes dècades, que era a les cuines de les cases.
Exactament. I és el que intentava allò que sempre hem dit, no?, de tancar els ulls i veure on t'està transportant això, no?
Exacte.
Quasi que una sintonia digna de l'Espacio Sonante, eh?
Sí. De fet, mira, que havíem punxat alguns fragments d'aquest programa de La Vida en Ràdio, però avui m'ha agradat recuperar aquesta sintonia per això, precisament perquè era molt original i estava molt ben treballada. Bé, doncs seguim amb més històries. Ara anem a un altre programa que ja hem visitat moltes vegades, però és que ens fa molta gràcia recordar aquestes trucades que rebíem al Track Dance, aquest programa de música dance que dirigia i presentava jo mateix a Matadepera Ràdio. Anem a la primavera de l'any 1997 al Track Dance.
Atenció, perquè ja anem pujant de BPMs i el nostre company Albert Pereira diu que se'n va, no? Digues.
Sí, home, me'n vaig ja perquè estic que no puc més, necessito anar a una pista de ball i ballar com un desesperat.
Molt bé. Bé, el millor que vaig fer, t'aviso, és anar al cotxe millor i escoltar Track Dance, el que queda de programa, no?
El que queda de programa l'escoltaré, sens dubte, perquè és impressionant. Brutal, estic que no...
Perfecte. Doncs vinga, adéu-siau, Albert, que vagi bé.
Adéu!
I seguim escoltant bona música. Amb jo i aquest Cry With Me. I abans de seguir escoltant aquesta música tranquil·lament, passem a una nova comunicació. Bona nit.
Hola.
Qui ets?
Jordi.
Des de truques?
De Badalona.
De Badalona?
Está lejos, eh?
Caram.
Sí, de verdad, se oye un poquillo mal, lo pasa que se oye un poco.
Però des de quina part de Badalona ens truques?
De Badalona, Badalona.
Badalona, Badalona.
Barrio La Salut.
Caram, m'estic quedant molt, molt sorprès.
Me tengo que poner l'antena en la boca para que se escuche bien, porque si no... Bé, de verdad, eh?
Vine aquí a viure aquí a Matadepera, home, ja està.
Hombre, que... Eso es un pueblucho, tío, y yo prefiero aquí la ciudad, tío.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do quin nivell, eh?
un pueblucho. Demanem disculpes, als habitants de Matadepera. Déu-n'hi-do. Sí, clar, bueno, vist des de l'òptica de Badalona, doncs sí, els hi pot semblar això, però no, ni molt menys. Però vaja, graciós.
Bé, doncs anem a altres històries. Tornem a veure com gravàvem el nostre programa, allò preses off the record, fora de micròfon. En aquest cas, amb Jessica Sotodossos, companya de Ràdio Sant Cugat, a la qual li adrecem una salutació i una forta abraçada. Doncs anem a escoltar un fragment de l'entrevista que li van fer a la Maroteca fa una mica més de 2 anys. Mira, tenim aquí la Jessica.
Bueno, hi ha una web, eh? També tinc l'enllaç de la web.
Bueno, però millor que m'ho expliqui, serà molt més fàcil. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. No et sentim, Jessica?
No. Els problemes del directe.
Sí, sí, això... Tampoc. Tu vés parlant i quan et sentim direm, ara!
No.
Micro... està mutejat. Mira les opcions, ara quin micròfon t'està agafant.
Ara?
Ara sí.
Ara sí? Perfecte. És que tinc... aquest ordinador el tinc configurat per de so per unes gravacions que haig de fer i això, i sempre se m'oblida de canviar les configuracions internes. Bueno, què tal? Ostres, que bé, no? Que conteu, que ho teniu aquí?
Aquí sí, home, sí. Oh. Què tal? Bueno, encantat de conèixer, que no ens havíem vist mai.
Sí, igualment, Jordi.
No havíeu coincidit mai, vosaltres?
No, crec que no.
No, bueno, i si no fa... a la ràdio no. A la ràdio jo crec que no.
No, a la ràdio no.
I com ho feu? I graveu els programes així per videoconferència, per Google?
Sí. L'Esteve enregistra. Jo també puc gravar, si vull, la pantalla. Però vaja, això ho fem només per ús intern, allò com a record, no? Però sí. Tenim un tinglado aquí, bueno, el de l'Esteve duplica el meu, però jo l'he anat fent... Sí, jo l'he anat fent. Bueno, Esteve, tu el teu surt a les fotos, el meu no surt, però bueno...
Sí, el teu... Ah,
o sigui, dos ordinadors, taula de mescles...
I poseu música també a la videoconferència? Ja introduïu la música i tot?
Esteve, t'explico. El que hem fet és dos canals de connexió. O sigui, estem connectats... Ara no és el cas perquè estem amb tu, perquè si no t'obligaríem a fer doble connexió també, val? Però el que fem és... Jo emeto per un programa de videoconferència i el Jordi per un altre. De manera que no hi ha el problema aquest de que quan es trepitgen les veus o hi ha una música de fons i parla l'altre, es baixa el so, vale? I clar, amb això ja aconsegueixes una qualitat bastant, bastant bona. Problema que hi ha, de vegades, el delay. Què ens vam adonar? Que si no connectes per wifi, sinó per cable, el delay és mínim. Estem parlant d'un segon. Vull dir que ja es pot fer bastant bé un programa. I amb això, la veritat és que resol i ens ho passem superbé. Vull dir, realment... no és estar a l'estudi, evidentment, però pràcticament.
Jolín, sí. No, i la música com la incorporeu?
No, tot en directe, eh? O sigui, tot ho fem com si fos directe.
Però en videoconferència no es pot incloure la música.
Sí. Bueno, ara veuràs, ara farem el programa des de zero, eh? Vull dir que no... Ja veuràs que no és gens complicat.
Però llavors reprodueixes des del mateix ordinador.
Sí. O sigui, jo tinc un programa de punxar música... i el que faig és gravar a temps real. Llavors jo tinc uns quants canals, un canal és el vostre, i en tinc dos més per poder tirar falques i tirar gravacions, música, el que sigui.
Ah, vale, o sigui, el que fas és gravar... És a la gravació on fas la mescla de música.
Jo la faig en directe, la mescla.
En directe ho fa. Com si estigués emetent.
Molt bé. Com us heu... O sigui, la pandèmia... sorgia la inventiva de tots. I llavors que estàs al poble, que vas al cap de setmana al poble, aprofites...
Ara que puc, sí. I llavors, ja l'any passat, en previsió de que, bueno, com va passar aquest estiu, poguéssim estar fora de Barcelona i jo tinc l'estudi muntat a casa, dic, bueno, vaig a replicar-lo. Llavors en tinc una a cada lloc. Ara hi ha uns materials excepcionals a un preu molt
assequible. Jo m'he anat copiant d'ell. Això és una... Sí. De la casa de...
Quatre canals.
Tinc 5 canals i 2 de micro... Aquests són els dos micros i 5 canals. Cada canal per 2, perquè pot ser entrada CD o entrada de línia, o sigui que els pots multiplicar.
Però això si pot ser 1.000 coses.
No, 1.000 coses, sí.
I té
sí,
una
sí,
entrada, sí. Un dels canals és per USB. És a dir, exacte. Que si tu selecciones com a targeta de so aquell USB, el so és perfecte. Et dona molt de sí, molt.
La pròpia tala mescla, això. Un ordinador petit, tenim un mini PC. Aquí, això... Clar, jo també vull fer les meves cosetes de ràdio, meves, i llavors aquest ordinador és el que, diguem, reprodueix. Hi ha com 4 targetes de so connectades en aquest ordinador. I llavors això em permet, doncs, tenir música, el que vulgui, per diversos canals. I tot això d'aquí surt a una capturadora de so que està aquí, que se'n va parar en l'altre ordinador, que és el que grava.
Sou uns cracs.
I això ha explicat així, bàsicament. Altaveus de preescolta i tot, com un estudi de ràdio. Tenim preescolta i...
No, jo us estic escoltant i ho teniu ben aïllat, o sigui, ja ho teniu ben provat, eh? I, bueno, el micro de condensador, no?
Potser... Micro de condensador, sí.
Sí, és que això es nota molt, eh?
Home, la ràdio, els micros de condensador normalment no es posen, s'utilitzen amb més d'ús, de més batalla... Mm. Llavors ja es nota molt la diferència. Tens el piano, també podries fer com l'antiga com ràdio, les sintonies en
directe. Sí. Bueno, això de petit jo toco, sí, toco des de petit i faig aquí, això és un altre hobby. Però
un altre hobby.
Sí, però també.
Una passada, molt enhorabona. Molt bé, molt guai. I mira, tens aquí les plaques d'acústiques, Esteve, aquí de fons.
Sí, bueno, aquí ho tinc molt cutre, no he tingut temps d'adaptar-ho encara. Però sí, vaig anar comprant foam d'aquest, que és molt versàtil. Tinc peces petites, peces grans, i les he anat adaptant. El que passa que aquí estic en una habitació que és l'habitació Kosovo, eh? Vull dir, aquí, no sé si veieu aquí, que està ple de trastos per aquí al darrere. És l'habitació que ningú mai hauria anat, però és la ideal, perquè aquesta és una casa que és molt gran, que és molt vella, que ressona molt per tot arreu, que fa fred, no sé què. I aquí és una sala petitona, a sota teulada, i aquí dic, bueno, m'ho puc acondicionar més o menys.
Home, quan ho tinguis tot acondicionat, això serà fantàstic, així, amb el sostre.
Sí, sí.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, toc els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Doncs així parlàvem amb Jèssica Sotodossos abans d'entrevistar-la per la Maroteca de la Ràdio. Jo he dit, feia uns 2 anys, doncs no, ja anem a camí de 3 anys i poc. És a dir, que el temps passa de pressa, eh, Jordi?
Sembla ahir. Sí, ja ha tornat a sonar allò de que haig de fer, un programa musical. Sí, està pendent.
Bueno, mira, quan acabem la Maroteca tindràs més temps,
quan
potser.
Quan acabem la Maroteca, sí, no sé, val.
Bé, tot i que jo tinc encàrrecs per donar-te també, de coses a fer.
No, sí, que jo crec que amb els teus encàrrecs ja vaig fent, eh? Però sí, presento el cotxe, quan escolto música.
Ah,
faig
molt
això,
bé.
Però
molt
mira
bé,
que seria bé. Fàcil també entre fer-ho aquí, no?, i enregistrar-ho. Bé, no sé. Sí, sí, qüestió de temps, com sempre. Temps i temps.
Bé, doncs ja que parles de temps, se'ns acaba el temps del programa d'avui, sí. I abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte per si hi ha algú que tingui alguna gravació antiga de ràdio que ens pugui facilitar.
Doncs ens la podeu enviar per mail a amarotecaradiosantcugat@gmail.com amarotecaradiosantcugat@gmail.com i també tenim un WhatsApp.
689-1074-83 689-1074-83. Marxem amb un tall llarg, però que ens fa molta il·lusió de posar, recordant el programa número 100 de la Maroteca de la Ràdio. Amb aquest tall marxem. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ens retrobem ben aviat. Que vagi bé, Jordi.
Igualment, Esteve. Gràcies a tots.
Barcelona, 26 de novembre del 2023. 100 hemeroteques. El passat dilluns 20 de novembre es va emetre a Ràdio Sant Cugat l'edició número 100 de l'hemeroteca de la ràdio, un programa de ràdio que vaig dissenyar el setembre del 2020 i que va començar a sortir setmanalment en antena el juliol de 2021. Durant aquests 2 anys i mig he escrit força textos breus al respecte a les meves xarxes socials, però ara intentaré detallar tot el que ha representat per a mi aquest nou programa de ràdio a motiu d'aquesta noble efemèride. La ràdio és un mitjà que sempre he portat molt endins. No em podria imaginar la vida sense ràdio. Suposo que hi té molt a veure el fet de disposar d'una especial sensibilitat a l'oïda, un dels 5 sentits humans que en moltes ocasions queda eclipsat per l'espectacularitat de les imatges, però que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció. De ben petit m'encantava remenar els discos de casa i posar-los al tocadiscos del menjador, maltractant vinils dels meus pares com els de l'Elvis, però gaudint extraordinàriament dels sons que sortien dels altaveus. A principis dels 80 em cridaven molt l'atenció les veus de la ràdio del 850 del meu pare, que sovint provenien de butlletins de notícies d'emissores com la SER o Cadena Cope o de les seves retransmissions de partits de futbol. A mitjans dels 80, a partir dels 8 anys, vaig començar a enregistrar en cintes de caset tot el que m'agradava de les converses que sentia per casa, i converses amb els amics que venien a jugar, sons casolans que em cridaven l'atenció, sintonies de programes de la tele, fragments de programes musicals de la ràdio, i també em gravava a mi mateix quan jugava a ser locutor de ràdio o presentador de telenotícies. Tinc una col·lecció d'un centenar de cintes de caset amb totes aquestes gravacions, junt amb les còpies que durant els anys 80 i 90 feia dels discos que familiars i amics em deixaven. Un taller de ràdio que vaig fer durant les jornades culturals de la meva escola, el curs de COU, la primavera de 1994, em va condicionar molt. En només unes hores vaig adonar-me que no solament volia ser periodista, com havia somiat durant anys, sinó que volia ser radiofonista. El 13 de setembre de 1994 vaig fer les meves dues primeres hores de ràdio al 107.1 de la FM, a Matadepera Ràdio, presentant discos en el programa de Ràdio Fórmula 107.1 Música. Només havia tocat una taula de so en dues ocasions aquell mateix any, la de l'estudi casolà del tiet de l'Albert Pereira, company de la classe, i la del DJ Luigi Lopino, amic del poble que punxava cada any a la sessió disco de la Festa Major. Posteriorment vaig poder treballar a Ràdio Rubí, Ràdio Sant Cugat i Ràdio Barcelona. Fins aquell 1994 havia sigut un oient regular d'emissores com Catalunya Ràdio o Cadena 13. Com ja he explicat diverses vegades a la Maroteca, un dels primers programes que recordo haver escoltat regularment és L'aventura és l'aventura, amb Josep Maria Bax. El segon programa del qual vaig ser un oient diari durant uns 5 anys és Els Malla Musicals, d'Albert Malla. Ja iniciats als 90, escoltava sovint la fórmula de los 40 principales a Ràdio Barcelona, amb excel·lents locutors com Juanma Ortega o Fernand Disco. Puntualment, escoltava Hot 100 amb Gabriel Porcà a RAC 105 i assíduament Ragtime amb Sílvia Tarragona, Francesc Vila i també Gabriel Porcà, també a RAC 105. Les hores de consum habitual de ràdio seguien aquells anys a partir de la mitjanit a la nit dels ignorants amb Carles Cuní i puntualment Hablar por Hablar amb Gemma Nierga. Enmig d'aquestes hores de ràdio no podien faltar el Pagaula d'Stone del malauradament desaparegut Jordi Tardà i el seu Tard de Tardà, la transmissió d'Empuyà a la Catalunya Ràdio, els primers butlletins de la recent inaugurada Catalunya Informació i els primers i brillants anys de Flash FM, amb veus com les de Carles Debò, Txell Aixendri, Joan Arenyes o Jordi Casas i el seu Swing Flash. És a dir, que durant una dècada vaig escoltar molta ràdio i sovint enregistrava allò que em semblava interessant amb el meu radiocasset. I quan feia ràdio, cosa que vaig fer de forma exclusiva entre 1994 i 2000, m'enregistrava a mi mateix per a poder millorar la meva dicció i aprendre a ajustar el to adequadament. També enregistrava alguns fragments dels meus companys de Matadepera Ràdio que em semblaven interessants. Afortunadament, totes les cintes les vaig conservar. El març del 2020 va arribar el confinament i amb ell van arribar unes llargues hores de reclusió domiciliària, un fet absolutament inesperat que ens va trasbalsar. Per fortuna, només uns dies abans d'aquest moment, vaig decidir renovar el meu estudi casolà per a tornar a fer programes de ràdio, quan feia gairebé 4 anys que, per falta d'hores lliures, vaig aturar indefinidament el meu estimat Rock and Clàssics a Ràdio Sant Cugat. Primer vaig fer unes pastilles curtes anomenades La Recomanació Musical d'Esteve Llop, que es va emetre l'estiu de 2020 a Ràdio Sant Cugat. I tot seguit, ja confinats, vaig tornar a enregistrar edicions del Rock and Clàssics. En paral·lel, mentre anava teletreballant, vaig digitalitzar una bona part de les cintes de caset i minidisc on conservo les gravacions dels meus anys de feina a la ràdio. Quan vaig comprovar que disposava de força talls de la ràdio que escoltava, també els vaig digitalitzar per a conservar-los. L'estiu del 2020, per casualitat, vaig escoltar a iBooks el podcast Una vida de ràdio, d'Albert Malla. No sé com hi vaig anar a parar, però em va fer molta il·lusió retrobar un dels meus locutors preferits de quan era petit, que, a més, dedicava un munt d'hores a parlar de ràdio i a presentar els talls de la ràdio que ell havia fet i de la que havia escoltat. Em va semblar una idea fantàstica i li vaig proposar a l'amic Jordi Casellas gravar un parell de programes semblants al de l'Albert amb les meves gravacions. Amb en Jordi ja ens havíem connectat remotament durant el confinament domiciliari per a reflotar un altre vell programa de ràdio, Black Night. El resultat de les gravacions ens va agradar i vaig comprovar que tenia material editat per a un total de 10 programes, però en teníem molt més que ens podria servir. En aquest punt, però, va sorgir la qüestió dels drets d'ús d'aquestes gravacions, fet en el que el mateix Albert Malla, molt amablement, ens va assessorar mitjançant un intercanvi de correus electrònics. Va ser una petita odissea de mesos que ens va portar a demanar formalment a diverses empreses que ens cedissin aquests drets. Les emissores catalanes van ser les primeres en facilitar-nos aquesta qüestió, començant per Radiocat i Catalunya Ràdio. Tot seguit ens van donar l'okay el grup Flash, Kiss FM, pels drets de les desaparegudes Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, Ràdio Teletaxi i Ràdio Estel. però les emissores generalistes espanyoles ens han negat la cessió de drets. D'una banda, Cadena Cope va alegar que rarament damos permiso para el uso de las grabaciones, mentre que Cadena Ser i Ràdio Nacional d'Espanya disposen d'una tarifa per minut de gravació que cal abonar, com si nosaltres anéssim a fer negoci amb aquesta feinada. Cal tenir en compte que, en molts casos, jo mateix disposo de diverses gravacions d'aquestes emissores que, molt probablement, ni Cope, ni Ser, ni Ràdio Nacional tenen els seus arxius, i que jo els hi cedia si ells, al seu torn, em cedien uns breus minuts d'aquests documents per a difondre'ls. Però, malauradament, no hi ha res a fer. Per últim, el grup A3 Media no s'ha dignat ni a contestar la nostra petició, tot i que ho hem intentat per diversos costats. Resumint, durant les setmanes de confinament vaig escoltar unes quantes desenes d'hores d'antigues gravacions, de les quals vaig digitalitzar i editar prop de 1.300 talls breus. Aquests talls s'han anat complementant amb altres documents localitzats per internet i amb les gravacions antigues que també guardava a casa seva l'amic Jordi. Quan vam donar a conèixer el nostre projecte, uns dies abans de l'estrena del programa a Ràdio Sant Cugat l'estiu del 2021, professionals com Nil Via i Albert Murillo de Catalunya Ràdio ens van facilitar més documents sonors interessants, així com també Fernando Rodríguez Calvo, secretari de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio. I mica en mica vam veure que era possible iniciar un programa de ràdio sense data de finalització, que encara avui dia anem alimentant per a intentar arribar, com a mínim, a la celebració del centenari de Ràdio Barcelona, l'emissora de gana del nostre país, el novembre de 2024. Durant 2 anys i mig hem enregistrat la majoria d'edicions del programa des de casa, el Jordi des del seu estudi casolà de Terrassa i jo des del meu a Barcelona, connectats per internet i coordinant-nos per videoconferència, cosa que mai abans havíem fet. Al principi ens va costar una mica, però ara ja hi estem tan acostumats que ens sembla normal. A l'inici del desconfinament també vaig promoure la realització d'edicions de cara al públic, començant per la Festa Major de Talamanca i la de Bellveí. Vam seguir fent visites a emissores com RAC1, Flash FM i Catalunya Ràdio. I per últim, també vam fer edicions especials des de la Fira de Radioaficionats Mercaham, a Cerdanyola del Vallès, una edició des del Tibidabo i una altra des de la Fira de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, a Cardedeu. En aquest viatge hem entrevistat a professionals i excompanys de ràdio com Jordi Basté, Albert Malla, Sintoniqui, Padre Apeles, Julio Ruiz, Albert Murillo, Jofre Llombart, Toni Mascaró, Albert Beurlegui, Jordi Ramos, Jordi Casas, Marçal Lorente, Lídia Juste, Jessica Sotodosos, Amador Santos, Juli Pérez, Ivan Medina, Marta del Cerro, Virginia Solà o Cisco Lara. I tenim l'esperança d'arribar a entrevistar algun dia a referents radiofònics de la nostra generació, com Sílvia Tarragona, Antoni Bassas, Miquel Calzada o Toni Clapés, per citar alguns noms destacats. Val a dir que aquest programa el fem per amor incondicional a la ràdio. No el fem per adonar-nos a conèixer, ja que estem convençuts que la ràdio, tal i com encara la coneixem avui, acabarà desapareixent. No el fem per a guanyar diners, més aviat al contrari, ens costa diners, ja que sobretot al principi vam invertir en recursos tècnics que ens han permès millorar les nostres taules de so, micròfons, ordinadors i aïllaments acústics dels nostres estudis, per a fer un programa de ràdio en òptimes condicions, sense comptar amb les innombrables hores que ens suposa la producció i realització d'aquest programa. No el fem per a fer-nos fotos amb els radiofonistes coneguts amb els que hem parlat i penjar-les després a correcuita a les xarxes socials, tot i que era ben fàcil treure rèdit amb aquestes pràctiques. I, en canvi, sí que fem aquest programa per dignificar la ràdio, el mitjà més ràpid i directe, l'únic mitjà gratuït per a la humanitat, el mitjà que més acompanya i sedueix, el mitjà que desenvolupa la ment i que fa somiar. I el fem per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, pensant que si amb la nostra tasca aconseguim recuperar documents sonors inèdits abans que es destrueixin, estem fent una aportació immensa a la recuperació i preservació de la radiodifusió i, en conseqüència, de la història de Catalunya, ja que tots els documents que anem recopilant els compartim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, organització de l'Institut de la Comunicació i de la Biblioteca i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, impulsada per Sintoniqui, de recent creació. No obstant, a les portes de l'arribada als 100 anys de Ràdio Barcelona, som crítics amb les polítiques relacionades amb la gestió de les emissores del nostre país, tant des del punt de vista públic com privat. Sense voler posar-me en un jardí, crec que hi hauria molt camí a recórrer si totes les empreses i administracions públiques que financen les més de 100 emissores de ràdio catalanes s'estimen la ràdio. La ràdio no es pot justificar com un mitjà d'influència política o empresarial, com també passa amb la televisió. La ràdio és molt més que un mitjà poderós i influent, i per tant, crec que s'hauria d'anar més enllà.